Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora del matí un dispositiu contra diverses xarxes criminals dedicades al tràfic de drogues, principalment de marihuana i haixís. En el marc d'aquesta actuació s'estan portant a terme diverses entrades i registres, majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Al dispositiu hi participen un centenar d'agents, tant de la Comissaria d'Investigació Arro, Seguretat Ciutadana, com de la Unitat Canina. L'operatiu també inclou el delicte de defraudació de fluid elèctric. I avui comença el Parlament en ple per debatre la greu situació de la sequera. La sessió començarà a les 3 de la tarda amb el debat monogràfic sobre el canvi climàtic i sobre les mesures extraordinàries que s'estan duent a terme. Una trobada que veu amb escepticisme Didac Navarro, portaveu d'Ecologistes en Acció, i també de la plataforma Aigua és Vida, que creu que l'Agència Catalana de l'Aigua no és prou transparent amb les dades que publica.
Hauríem de tenir les dades sobre la taula i, de moment, l'Agència Catalana de l'Aigua no està publicant aquestes dades. Si no sabem qui són els grans sectors consumidors, si no sabem quines són les empreses que més aigua estan consumint actualment, no podem decidir quines són les activitats o els usos de l'aigua més prioritaris enfront d'uns altres. I, per tant, no podem fer una gestió òptima d'aquest recurs que cada cop és més escàs al nostre país.
Sobre la possibilitat d'omplir piscines que actuïn com a refugis climàtics, Navarro no ho veu amb mals ulls, tot i que creu que és una mesura contradictòria respecte a d'altres que ja s'estan duent a terme. I el govern de Jaume Collboni ha superat el primer tràmit del pressupost gràcies al vot favorable d'Esquerra i de Bé Comú, que ahir ja va anunciar que facilitaria la tramitació dels comptes. La votació s'ha fet en una comissió d'economia extraordinària després que Collboni anunciés la setmana passada que es portaria a tramitació el projecte. Amb tot, l'aprovació definitiva serà el plenari del març. I els pagesos anuncien més mobilitzacions a Catalunya i talls de carreteres de cara a la setmana que ve. Mentrestant, aquest dimecres hi ha convocada la gran manifestació a Madrid per fer sentir les demandes del sector al govern espanyol. El ministre Luis Planas reclama a les comunitats autònomes que s'impliquin en aspectes de la seva competència, com ara les inspeccions i les convocatòries d'ajudes europees. I en esports, el Barça masculí viatja avui cap a Nàpols per jugar demà a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Els blaugranes podrien comptar amb Joao Félix, que ahir feia una part de l'entrenament amb el grup. Un Nàpols que anunciava la destitució del seu segon entrenador era el que portem de temporada. Es tracta de Walter Mazzarri, que deixa de ser el tècnic del conjunt italià a 48 hores de la cita de la Champions.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts 20 de febrer de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 20 de febrer, el Barça viatja aquesta hora cap a Nàpols per jugar-hi demà a l'anada dels vuitens de final de la Champions masculina de futbol. Amb dues novetats a la llista, ja tenen l'alta mèdica Sergi Roberto, el capità, i Joao Félix. Amb aquell esquins al turmell ja està recuperat d'aquesta lesió, ha rebut l'alta mèdica i, per tant, podria jugar, si ho considera Xavi, en l'anada d'aquests vuitens de final de Champions al camp del Nàpols. Un Nàpols que ahir va fer oficial la destitució de l'entrenador, Walter Mazzarri, que ha estat substituït per Francesco Calzona, que ja va ser segon de Spalletti la temporada passada. Avui parlarem de futbol, també de la derrota del Girona ahir a Sant Mamés, 3-2 contra l'Athletic Club de Bilbao, un resultat que apreta, estreny la classificació a la part alta de la primera masculina. També parlarem de bàsquet, d'hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. El amb l'Albert Soler. Bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça ja és a Nàpols amb dues grans novetats de la convocatòria.
Joao Félix i el capità Sergi Roberto han rebut l'alta mèdica i han entrat a la llista de Xavi per jugar demà l'anada dels vuitens de final de la Champions masculina al camp del Nàpols. L'equip italià, vigent campió de l'Scudetto, però ara mateix en plena crisi, novè a 9 punts de les places de Champions, estrenarà entrenador. Francesco Calzona ha substituït Walter Mazzarri i seurà a la banqueta napolitana demà, poc més de 24 hores després d'agafar les regnes.
Calzona farà un parell d'entrenaments amb la plantilla, tot i que ja en coneix la majoria, perquè va ser ajudant d'Espaletti la temporada passada en què el Nàpols, recordem, va guanyar la Lliga. Aquesta tarda compareixeran també en roda de premsa del tècnic blaugrana Xavi Hernández i Frenkie de Jong.
Avui a les 9 es disputen els partits d'anada de dues eliminatòries més de vuitens, el PSV Borussia Dortmund i la que enfrontarà l'Inter de Milà i l'Atlético de Madrid. Demà, a banda del Nàpols-Barça, també es jugarà un Porto-Arsenal per tancar tots els duels d'anada d'aquests vuitens de final.
A la Lliga, la primera masculina, la classificació a l'apartat s'apreta després de la derrota d'ahir del Girona a Sant Mamés.
El conjunt gironí va caure per 3-2 contra l'Atlètic Club en un partit en què van concedir molt amb errors individuals, però que van acabar tancant els bascos amb ocasions clares per com a mínim empatar. Finalment, però, la segona derrota consecutiva per als blanquivermells, que encadenen la pitjor ratxa de la temporada, havent sumat un punt de 9 possibles.
El Real Madrid és més líder, amb 6 punts, malgrat empatar contra el Rayo, 6 punts més que el Girona, que és segon. El Barça és tercer a 2 del Girona i a 8 del Madrid. L'Atlètic de Madrid, quart, a 3 del Barça. I l'Atlètic Club de Bilbao, cinquè, només 2 del conjunt matalasser, a 5 del Barça i, per tant, a 7 del Girona.
En la propera jornada, el Girona rebrà a Montilivi el Rayo Vallecano dilluns 26 de febrer, ja amb les entrades exaurides. El Barça, després de jugar demà a Nàpols, rebrà dissabte 24 al Getafe a 4:45 de la tarda.
En categoria femenina, Alexia Putellas es va unir ahir a la polèmica convocatòria de la selecció espanyola per la disputa de la fase final de la Nations League.
La capitana blaugrana, que no juga des de mitjans de novembre amb problemes al genoll i que encara no ha rebut l'alta mèdica, ja és a les Rozas, tot i que ahir no es va entrenar amb el grup. A banda d'Alexia, hi ha 7 jugadores més del Barça: Catacoll, Ona Batlle, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Salma Parelluelo, Mariona Caldentei i la debutant Vicky López. Aquest divendres, el combinat espanyol jugarà les semifinals de la Nations League contra els Països Baixos, on també hi ha la blaugrana Esme Brooks, amb una plaça olímpica en joc.
A l'altra semifinal d'aquesta Nations League, França, que ja té plaça olímpica com a anfitriona, s'enfrontarà a Alemanya. En bàsquet, el Bàsquet Girona ha fet oficial aquest mateix matí el fitxatge de Kenny Cherry.
Cherry, amb experiència a l'ACB, aquesta mateixa temporada va jugar a la Penya al desembre amb un contracte d'un parell de mesos en substitució del llavors lesionat Andrés Félix. El base canadenc, amb passaport d'Haití, signa fins a final de temporada amb el club gironí i podria debutar ja en el proper partit d'ACB després de l'aturada diumenge 3 de març a la pista de l'Obradoiro, on, sí, no passa res, també debutarà el seu compatriota, el pivot Ken Birch.
Per cert, que ja ahir vam poder veure, exercitant-se amb la selecció espanyola, a Ricky Rubio, que pot redebutar després d'una aturada de 7 mesos per problemes de salut mental i del retorn de la deixar la NBA per tornar a Europa aquest dijous, en partit de classificació per l'Eurobàsquet contra Letònia. En futbol sala, avui el Barça juga el bitllet per a una nova Final Four de la Copa del Rei.
Els blaugranes disputen els quarts de final de la competició a partit únic a la pista del Peñíscola, 14è classificat ara mateix a la primera divisió masculina. El Barça, vigent campió d'aquesta Copa del Rei i actual líder a la Lliga, recupera efectius de cara al tram decisiu de la temporada, a més d'alguns lesionats, com Sergio Lozano i Catela, els campions de la Copa Amèrica en Brasil, Diego i Pito, principals novetats en clau blaugrana. El duel arrencarà a 9:15 del vespre.
També avui es disputa el Betis-Palma i demà els altres dos partits de quarts, el Cartagena-Manzanares i el Jaén-Xota, d'on sortiran els quatre equips que s'enfrontaran a aquesta Final Four del 18 i 19 de maig. I últim punt en tenis, Albert Ramos passa ronda a l'Obert de Rio.
El mataroní ha superat el peruà Juan Pablo Varillas per 3-6, 6-3 i 7-5 en el seu debut al torneig brasiler i jugarà els vuitens de final contra l'argentí Francisco Cerúndolo, quart cap de sèrie. En canvi, l'empordanesa Paula Badosa va abandonar ahir, entre llàgrimes, el 8000 de Dubai per unes molèsties a l'esquena, després de perdre el primer set contra la suïssa Lulu Sun, número 181 del món i que jugava amb invitació. És la segona vegada que Badosa es retira d'un torneig aquest 2024, després de fer-ho a la segona ronda de Tailàndia.
Dimarts 20 de febrer, passant 10 minuts de la una del migdia, comencem parlant de futbol. El Barça ja ha viatjat cap a Nàpols aquest mateix migdia, amb dues novetats importants a la convocatòria, les de Joao Félix i Sergi Roberto, que han rebut l'alta mèdica. El portuguès i el reusenc formen part d'una llista en la qual també hi han entrat els joves Héctor Fort, Marc Guiu, Marc Casador i el porter Estralaga, a més dels més habituals, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. A més, serà la primera experiència a la Champions per a Vitor Roque, recordem que va arribar al gener. Aquesta tarda a les 7, el Barça s'estrenarà a l'estadi Diego Armando, s'entrenarà, volíem dir, a l'estadi Diego Armando Maradona. Just abans compareixeran en roda de premsa el tècnic Xavi Hernández, a més de Frenkie de Jong. Demà a les 9, aquest Nàpols-Barça, d'anada dels vuitens de final de la Champions. El rival dels blaugranes, per cert, el conjunt italià, estrenarà entrenador. Francesco Calzona ha agafat les regnes del Nàpols avui mateix, després de la destitució ahir al vespre de Walter Mazzarri. Demà en farem la prèvia d'aquest Nàpols-Barça, però ara toca parlar de la derrota del Girona ahir a Sant Mamés per 3-2 en un partit vibrant en què el conjunt de Mitchell ahir l'agradaria, complint el segon partit de sanció i últim, en principi, va regalar gols amb errors individuals que li van acabar costant el partit. Tot i això, el tècnic assegurava que estava satisfet del partit que havia fet el seu equip.
Creo que hemos visto un Girona reconocible, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. El Atleti es el mejor equipo de la Liga en defensa y contención y en presión hacia adelante. Hemos sido constantes con una idea, con una idea, con una idea. Cuando nos ha salido bien hemos sido capaces de hacer que el Atleti vaya hacia atrás, que era lo que queríamos, pero el Atleti también ha tenido sus momentos que no ha ido hacia atrás y nos ha robado. No les puedo decir nada porque el planteamiento del partido que he hecho, yo desde arriba lo estaba viendo y los jugadores lo estaban desarrollando.
Al minut 1, Berenguer va avançar al conjunt basc després d'una errada en la passada de l'Aleix García. Sigankov va empatar a l'inici de la segona meitat i quan millor estava el Girona, l'Atlètic Club va tornar a avançar-se en dues fuetades amb errors també defensius, amb gols d'Iñaki Williams i de nou de Berenguer. Eric García va fer el 3-2 i va donar esperança a un Girona que va acabar tancant a l'Atlètic amb ocasions molt clares per com a mínim empatar. Finalment, però, segona derrota consecutiva per als blanquivermells que encadenen la pitjor ratxa de la temporada, havent sumat un punt de nou possibles després d'empatar a casa contra la Real Societat i les derrotes al Bernabéu contra el Madrid i a Sant Mamés contra l'Atlètic, moment que va aprofitar Mitchell per venir-se arriba, com va dir ell, marcant més clarament que mai l'objectiu de la Champions.
Me va venir arriba, esa es mi percepción. Igual luego me caen golpes encima, pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions. Si hubiéramos ganado, creo que era un objetivo muy, muy claro, pero ahora que hemos perdido, creo que es un objetivo muy claro también. Tengo la sensación de que este equipo puede pelear por la Champions.
Amb el resultat d'ahir, la classificació a la primera masculina s'estreny. El Real Madrid és més líder, malgrat empatar, amb 6 punts més que el Girona, que és segon. El Barça és tercer a 2 del Girona i a 8 del Madrid. L'Atlètic de Madrid, quart, a 3 del Barça. I l'Atlètic de Club de Bilbao, cinquè, a només 2 punts. El conjunt matalasser, que marca ara les places de Champions. En la propera jornada, el Girona rebrà Montilivi al Rayo Vallecano. Dilluns 26 de febrer, ja, amb les entrades exaurides, tal com ha anunciat el club aquest mateix matí. El Barça, després de jugar demà contra Nàpols, a Nàpols, rebrà dissabte a Montilivi Montjuïc, 27 a 24 de febrer, al Getafe, a 4:45 de la tarda. Encara en futbol ja tenim millor gol de la jornada d'aquest cap de setmana al futbol català. El més votat ha estat el de J. Fernández del Sitges, a la primera catalana, amb el 38,6% dels vots per sobre de les dianes de Joel Sales del Lloret, de la Lliga Elite, amb un gol olímpic, d'Alberto Salamanca, del filial del Sabadell, també en aquesta Lliga Elite, i del d'Esteve Monterde del Vilassar a la tercera federació. Recordeu que podeu recuperar els gols al nostre compte de X a la Twitter, @esportsenxarxa. I a la primera federació masculina, ho dèiem ahir, el Nàstic continua líder, després d'encadenar ja 9 jornades sense a perdre. Més detalls de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Pràcticament 3 mesos sense conèixer la derrota per un equip que ha après a patir i a treure rendiment de punts quan no juga bé. És una de les característiques de l'equip que enguany ha canviat respecte a altres temporades. Aquest esperit de lluita, de no ser conformista, de buscar com a mínim puntuar quan no es pot guanyar i, sobretot, respecte a la temporada passada, una adaptació als camps del nord important per ser competitius i treure punts. Són 9 jornades sense perdre, amb 7 victòries i 2 empats. Per tant, han sumat 23 dels darrers 27 punts. L'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, diu que és important en aquesta categoria no perdre i allargar al màxim aquesta ratxa d'imbatibilitat.
Hem d'intentar puntuar sempre. Nosaltres veníem pels 3 punts, però sabíem de la dificultat. Al final, les estadístiques et diu que quan portes tant de temps sense perdre, la derrota està al caure. Nosaltres l'hem esquivat avui. Seguirem treballant per millorar, intentar que arribi el més tard possible i ojalà no arribés mai, però queden moltes jornades. Això és molt difícil, per tant, bon punt.
La plantilla avui descansa i a partir de demà començarà a preparar el partit de diumenge en què Dani Vidal podria recuperar els lesionats Alberto Baro, David Concha i Gorka Santamaría, a banda dels sancionats Pablo Trigueros i Nacho González. Per aquest motiu, però, perdrà el capità Joan Oriol, que va veure la cinquena targeta groga el passat diumenge a Sestao.
Gràcies, Jordi. Baixem fins a la tercera federació per parlar d'un altre equip amb bona dinàmica, l'Associació Esportiva Prat, que tampoc no perd des de principis de desembre. Ara fa 8 jornades. És quart, considerat ja les places de play-off d'ascens. Al Prat Ràdio, Míriam Roures.
L'Associació Esportiva Prat a la tercera federació està vivint el seu moment més dolç de la temporada i l'exemple més clar ha estat aquest darrer cap de setmana on el conjunt bretenc ha jugat el seu millor partit de la temporada, aconseguint una victòria àmplia i clara davant la Fundació Esportiva Grama per 4-1. L'equip suma la segona victòria seguida a casa, fet que tampoc havia passat encara aquesta mateixa temporada, i ha tornat a ocupar posicions de play-off. Davant la Grama, l'equip ha mostrat tot allò que durant la temporada se li ha reclamat: tenir presència en atac, més de 17 ocasions de gol en la primera part, i veure porteria, primer partit amb 4 gols. Escoltem el tècnic del conjunt patalava, Miquel Motoso.
Sí, això sempre els diria als jugadors, no? La fortalesa del jugador passa per intentar autogestionar-se cadascú, de dir, ostres, doncs, si m'ha entrat un gol, jo mateix tinc que donar més, l'altre tinc que donar més, i al final l'equip sabia que estava fent les coses bé, ells sabien que els minuts que havien jugat abans del primer gol eren bons, i no es tractava de donar-li continuïtat, i al final ha sigut així, hem tingut fe. És veritat que al minut 40 la Mera ha marcat un gol que ens ha arribat vius a la segona part o amb la moral més alta, i la segona part, com t'he dit abans, no? Han corregit aquelles coses que ells podien fer mal, i crec que l'equip ha estat a un nivell molt alt.
L'equip no perd des del 2 de desembre i ha encadenat 8 partits puntuant amb 5 empats i 3 victòries. Es col·loca quart a la taula, puja 2 posicions de cop, superant a Reus i Tona, i treu 2 punts ja al 6è classificat.
Gràcies, Míriam. Per cert, un altre punt de futbol. Aquest vespre reprèn el partit pendent de la primera catalana, el grup 2, entre la Pirenaica i el Sant Juan de Montcada. Avui es disputaran 45 minuts després que el duel se suspengués fa un parell de jornades per la baralla entre jugadors dels dos equips. En bàsquet, un parell de punts. El bàsquet Girona ha fet oficial aquest mateix matí el fitxatge del base canadenc amb passaport d'Haití, Kenny Cherry, que al desembre, recordem, va jugar a la penya amb un contracte d'un parell de mesos en substitució del llavors lesionat Andrés Félix. Cherry signa fins a final de temporada amb el conjunt gironí, amb el club gironí. A veure si pot ja debutar el proper partit de CB després de l'aturada el diumenge 3 de març a la pista d'Obradoiro, on, si no passa res, també debutaria el seu compatriot, el pivot Ken Birch, també fitxat recentment. Per cert, que ahir ja vam poder veure que s'ha amb la selecció espanyola a Ricky Rubio, que pot redebutar després d'una aturada de 7 mesos per problemes de salut mental aquest dijous en un partit de classificació per a l'Eurobàsquet contra Letònia. I encara en bàsquet, a la Lliga de l'Eport, la Força Lleida va haver d'una important victòria contra el Movistar Estudiantes, un dels grans candidats a l'ascens a la CB, amb una de les sensacions de la temporada, Georgi Simeunovic, que està fent una de les seves millors temporades. Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Tot i que mirant les valoracions, l'MVP del partit davant el conjunt madreny va ser Rafa Villar. El jugador serbi va ser un dels més destacats de l'enfrontament, per no dir el més destacat, i és que més enllà dels seus 17 punts, la defensa que li va realitzar Michael Carrera en va ser una de meritòria. De fet, l'espai fruit a Barris Nord va unir-se al crit d'MVP durant el partit, referint-se a Jole Simeunovic, qui parlava aquest dimarts d'aquest càntic i de les sensacions que va tenir davant gairebé 6.000 persones.
Amazing atmosphere, like...
L'ambient va ser espectacular, amb gairebé 6.000 aficionats que em van fer gaudir cada minut. Tot i que sentia que cridaven MVP i em va fer gràcia, vaig haver de concentrar-me i seguir enfocat amb el partit.
Un Simeunovic que, com dèiem, està vivint una de les seves millors temporades a nivell individual i també col·lectiu. Ell en deia això.
No sé si és la millor. Més o menys, a nivell individual, sí. A nivell col·lectiu, l'any passat amb Corunya va ser bo i aquest any ho està sent també. Espero que acabi sent una bona temporada.
L'ICG Força Lleida enfila l'aturada per seleccions fins el proper 3 de març, quan visitaran la pista de l'Oviedo.
Gràcies, Sergi. Un últim punt de bàsquet a la Lliga EVA. El Bisbal Bàsquet continua líder en mà de ferro del seu grup amb 18 victòries ja en 19 jornades. Televisió Costa Brava, Alba Peiret.
El Sol gironès Bisbal Bàsquet aquest cap de setmana ha sumat una nova victòria i continua escrivint pàgines de felicitat a aquesta temporada històrica. Els de Carles Rofes es van imposar 71-82 a la complicada pista del Quarter de Huerva i aquesta ja és la 18a victòria que sumen aquest curs en 19 partits. Per tant, en total només han perdut un sol partit contra el Mollet, que és precisament l'equip que els segueix de prop, havent perdut només dos duels. El pròxim dissabte 24 de febrer, els de la Bisbal visitaran el Valls. El jugador del Sol gironès, Isaac Valera, ens ha fet una petita valoració de la situació en què es troba l'equip i ens ha explicat també com afronten aquest pròxim duel a la pista del Valls.
Sí que és cert que durant tota la temporada estem fent un bon joc, estem treballant molt bé. El que ens ha portat aquí és el treball diari, el partit a partit, i sí que és cert que estem en una situació de privilegi, però volem més, volem aquest partit afrontar-lo amb les mateixes ganes i il·lusió que tots els altres, i així es farem.
L'objectiu és clar, sumar una nova victòria per continuar al cim de la classificació.
En futbol sala, el Barça visita avui la pista del Peñíscola en un partit a cara o creu a la Copa del Rei. Els blaugranes, que recuperen pràcticament a tots els efectius, tret d'alguns lesionats de llarga durada, s'enfronten al conjunt castellonenc a l'eliminatòria de quarts de final, a partit únic d'aquesta Copa del Rei, en la qual defensen títol. El tanca del Barça, Antonio Pérez, recordava la prèvia que el Peñíscola ja els va posar les coses difícils a la Lliga fa poc més d'un mes i mig.
Jugamos hace poco allí, hace más o menos un mes, y bueno, sabemos que es difícil, una pista pequeña, que la gente, pues bueno, está encima, es difícil, el último partido empatamos y bueno, sabemos que va a ser muy complicado, pero bueno, sabemos que en estos partidos este equipo da un pasito más, damos todo un poquito más y bueno, con muchas ganas de que llegue el partido mañana, de competir mucho y de hacerlo bien y ojalá conseguir pasar a Final Four.
Un Antonio que també posava en valor això que dèiem, la recuperació d'efectius per part del Barça per afrontar l'inici de tram més decisiu de la temporada.
Hemos estado últimamente una época en la que estábamos muy pocos jugadores del primer equipo, teníamos que tirar mucho de los jugadores del filial, que la verdad es que nos han ayudado muchísimo, y bueno, recuperar efectivos como Diego, Pito, Sergio, Catela también, pues bueno, es positivo porque son muy, muy buenos jugadores, nos aportan muchísimo, y bueno, nuestro objetivo es obviamente ir recuperando cada vez más jugadores, estamos esperando también a Ferrao, o sea que bueno, con muchas ganas de seguir sumando efectivos, que eso es bueno para el equipo porque también hay más competitividad y también porque nos ayuda más a dar más en cada día, en cada partido.
Aquest vespre a dos quarts de nou, aquest Peñíscola, Barça, quarts de final de la Copa del Rei de Futbol Sala, partit únic, que també avui es disputa el Betis Palma, i demà els altres dos partits de quarts, el Cartagena Manzanares i el Jaén Xota, d'on sortiran els quatre equips que s'enfrontaran a la Final Four del 18 i 19 de maig. I un parell de punts abans d'acabar. En hoquei patins, el Finques Prats Lleida no acaba d'aixecar cap en una temporada històrica en què ha jugat fase de grups de Champions, i a l'hoquei Lliga es troba en posicions de descens, penúltim, amb un punt menys que el Ribas i dos menys que el Girona. Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Aquest passat diumenge, el Finques Prats Lleida se li va tornar a resistir la victòria en un partit, altre cop, on mereixia més que no pas caure derrotat davant el Sant Just. Una situació delicada pel conjunt Lleida, tal qual porta un parell de setmanes convivint amb la zona de descens i que ja ha enfilat el tram final d'una temporada on només li queden 7 partits per disputar. Tot i això, l'afició del Finques Prats Lleida i el seu entorn no ha deixat mai de recolzar el seu equip, i en aquest sentit, i tal com deia l'entrenador Edu Amat, a la plantilla li fastigueja no sumar una victòria per recompensar el suport que estan notant.
Sí, va, des d'aquí només podem donar les gràcies a l'afició, a la Junta, al grup d'animació, perquè realment ens demostra en tot moment que estan a nosaltres, i des d'aquí, doncs, bueno, els hi volem donar les gràcies, i part d'aquesta sensació també és per ells, perquè al final penso que es mereixen una victòria, penso que venen, ens animen des del principi del partit, vagi com vagi la situació, sempre hi són, i nosaltres, doncs, bueno, els hi estem fallant, no? Llavors estem dolguts perquè els hi voldríem dedicar aquesta victòria, que no arriba, i només dir-los que seguirem treballant, que seguirem insistint en buscar aquesta victòria, i que esperem que un moment o altre arribi.
El Finques Prats Lleida és 13 amb 17 punts, a un del Ribas, 12, i a dos del Girona, 11.
Gràcies, Sergi. Un últim punt abans d'acabar amb Bela. Els pronòstics inicials es van complir i un dels grans favorits, el tarragoní Iker Mújica, va guanyar aquest cap de setmana passat la 34a regata de vela infantil Palamós Optimist Trophy. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
L'Optimist Trophy, amb 550 participants de 24 països, ha disputat un total de 9 proves, 5 classificatòries i 4 de sèries finals. Ahir, en la darrera jornada, el vent no va entrar fins passada la 1 de la tarda, amb una intensitat d'entre 9 i 12 nusos. Iker Mújica es va imposar gràcies a les dues proves que es van fer que li van donar la victòria final. I és que aquests dies Palamós ha estat a la capital internacional de la vela infantil. Sergi Pérez és un dels responsables de vetllar perquè la navegació dels participants sigui segura.
Per cada, a part de que cada regatista té el seu entrenador, pues nosaltres fem un suport extra en salvament i coordinació de control de que tot vagi i funcioni de forma correcta.
Pel que fa als premis especials, el trofeu Xavier Rivera, el primer regatista local, se l'endut Jordi Camós, del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, mentre que el trofeu Martinet, el regatista més jove, ha estat per a Loris Mateu, del Club Nàutic L'Escala.
I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, al Palau Valenzuela, al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80 fins al 16% actual. Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos, com tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalvia aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
23a edició dels Premis Esport en Marxa. Torna la nit de l'esport de Cugat Mèdia. Dimarts 27 de febrer a 7:45 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Es donaran a conèixer els guanyadors i guanyadores d'aquesta edició dels Premis. El tema central de la gala serà l'esport inclusiu i adaptat. I hi haurà una taula rodona amb la participació d'Isidre Esteve, Núria Marquès, Dani Nafria i Carla Casals. I actuació d'Árboles Amarillos. Els Premis Esport en Marxa és un acte obert a tothom i amb entrada lliure. T'esperem dimarts 27 de febrer a 7:45 del vespre al Teatre Auditori. Cugat Mèdia amb l'esport local. Viu-lo amb nosaltres.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Primer de batxillerat van visitar el laboratori.
Al final de cada classe ens fa un experiment.
També ens fan recomanacions.
De fantasia puc dir una saga que es diu Crave.
Ens diuen què els agrada.
Jo espero els canelons de l'àvia.
A mi m'agraden molt els animals.
A mi m'encanta cuinar.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
El Nadal més tropical de Gertrudis.
He escollit La gent d'estimo, que és de Oques Grasses.
No My Responsibility, de Billie Eilish.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dimarts, 20 de febrer de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 20 de febrer, avui parlarem molt de tenis taula perquè avui s'ha presentat a Reus aquest matí la setmana d'aquest esport, que arrenca divendres a la capital del Baix Camp amb partits d'exhibició del més alt nivell, a més de tornejos solidaris, xerrades i conferències sobre aquest esport. En parlarem amb el president del club organitzador, el Reus Ganxets, el Joan Carles, Virgili, tenis taula, però també molt de futbol, amb la derrota d'ahir del Girona Sant Mamés contra un club de Bilbao que retalla diferències en aquesta lluita per les quatre places de Champions, amb Barça i Girona implicats, els blaugranes que són, per cert, ja a Nàpols, on demà juguen l'anada dels vuitens de final de la Champions aquest any. A més, també tindrem bàsquet, futbol sala, atletisme i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Albert Soler, Albert, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça ja és a Nàpols amb dues grans novetats a la convocatòria.
Joao Félix i el capità Sergi Roberto han rebut l'alta mèdica i han entrat a la llista de Xavi per jugar demà l'anada dels vuitens de final de la Champions masculina al camp del Nàpols. L'equip italià, vigent campió de l'Scudetto, però ara mateix en plena crisi, és novè a 9 punts de les places de Champions i estrenarà entrenador Francesco Calzona. Ha substituït Walter Mazzarri i seurà a la banqueta napolitana demà, poc més de 24 hores després d'agafar les regnes de l'equip.
Calzona, que farà un parell d'entrenaments amb la plantilla, tot i que ja coneix la majoria, perquè va ser ajudant de Spalletti la temporada passada, en què, recordem, com dèiem, el Nàpols va guanyar la Lliga. Aquesta tarda compareixeran en roda de premsa també el tècnic blaugrana Xavi Hernández i Frenkie de Jong.
Avui a les 9 es disputen els partits d'anada de les dues eliminatòries més de vuitens, el PSV Borussia Dortmund i la que enfrontarà l'Inter de Milà i l'Atlético de Madrid. Demà, a banda del Nàpols-Barça, també es jugarà un Porto-Arsenal per tancar tots els duels d'anada d'aquests vuitens de final.
A la Lliga, la primera masculina de classificació a la part alta s'estreny després de la derrota d'ahir del Girona a Sant Mamés.
El conjunt gironí va caure per 3-2 contra l'Atlètic Club en un partit en què van concedir molt amb errors individuals, però que van acabar tancant els bascos amb ocasions clares per com a mínim empatar. Finalment, però, la segona derrota consecutiva per als blanquivermells, que encadenen la pitjor ratxa de la temporada amb un punt de 9 possibles.
Amb l'empat a casa contra la Real Societat i les derrotes del Bernabéu i a Sant Mamés, el Real Madrid és més líder, amb 6 punts més que el Girona, tot i haver empatat contra el Rayo, que és el Girona segon. El Barça és tercer a 2 del Girona i a 8 del Madrid, l'Atlètic de Madrid quart a 3 del Barça i l'Atlètic Club de Bilbao cinquè a només 2 del conjunt matalasser, a 5 del Barça i a 7 del Girona.
En la propera jornada, el Girona rebrà a Montilivi al Rayo Vallecano dilluns 26 de febrer, ja amb les entrades exaurides. El Barça, després de jugar demà a Nàpols, rebrà dissabte 24 al Getafe a 4:45 de la tarda.
En categoria femenina, Alexia Pudelles es va unir ahir a la polèmica convocatòria de la selecció espanyola per la disputa de la fase final de la Nations League.
La capitana blaugrana, que no juga des de mitjans de novembre amb problemes al genoll i que encara no ha rebut l'alta mèdica, ja és a les Roces, tot i que ahir no es va entrenar amb el grup. A banda d'Alexia, hi ha 7 jugadores més del Barça, Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo, Mariona Caldentey i la debutant Vicky López. Aquest divendres, el combinat espanyol jugarà a les semifinals de la Nations League contra els Països Baixos, on també hi ha la blaugrana Esme Brooks, amb una plaça olímpica en joc.
A l'altra semifinal s'enfrontaran França, que ja té plaça olímpica com a anfitriona, i Alemanya. Recordem que d'aquesta Nations League els dos finalistes jugaran als Jocs Olímpics de París, com dèiem, si França ja en té una, per tant podrien ser fins i tot tres. En bàsquet, el bàsquet Girona ha fet oficial aquest mateix matí el fitxatge de Kenny Cherry.
Cherry té experiència a l'ACB aquesta mateixa temporada perquè va jugar a la Penya el mes de desembre amb un contracte d'un parell de mesos en substitució del llavors lesionat Andrés Félix. El base canadenc amb passaport d'Haití, signa fins a final de temporada amb el club gironí i podria debutar ja en el proper partit d'ACB després de l'aturada diumenge 3 de març a la pista de l'Obradoiro, on, si no passa res, també debutaria el seu compatriota, el pivot Kem Birch.
Per cert, que ahir ja vam poder veure exercitant-se amb la selecció espanyola a Ricky Rubio, que pot redebutar després d'una aturada de 7 mesos per problemes de salut mental aquest dijous en partit de classificació per a l'Eurobàsquet contra Letònia. Amb el Barça ho faria, si tot va bé, el dia divendres 1 de març contra el Mònaco en Eurolliga. En futbol sala, avui el Barça juga el bitllet per una nova Final Four de la Copa del Rei.
Els blaugranes disputen els quarts de final de la competició a partit únic a la pista del Peñíscola, 14è classificat ara mateix a la primera divisió masculina. El Barça, vigent campió d'aquesta Copa del Rei i actual líder a la Lliga, recupera efectius de cara al tram decisiu de la temporada, a més d'alguns lesionats, com Sergio Lozano i Catela, els campions de la Copa Amèrica, en Brasil, Diego i Pito, principals novetats en clau blaugrana. El duel arrencarà a 9:15 del vespre.
També avui es disputa el Betis-Palma i demà els altres dos partits de quarts, el Cartagena-Manzanares i el Jaén-Xota, d'on sortiran els quatre equips que s'enfrontaran a la Final Four d'aquesta Copa del Rei del 18 i 19 de maig. I un últim punt en tenis, Albert Ramos passa ronda, l'Obert de Rio.
El mataroní ja ha superat el peruà Juan Pablo Varillas per 3-6, 6-3 i 7-5 en el seu debut al torneig brasiler i jugarà els vuitens de final contra l'argentí Francisco Cerúndolo, quart cap de sèrie. En canvi, l'empordanesa Paula Badosa va abandonar ahir entre llàgrimes el 8000 de Dubai per unes molèsties a l'esquena després de perdre el primer set contra la suïssa Lulu Sun, número 181 del món i que jugava amb invitació. És la segona vegada que Badosa es retira d'un torneig aquest 2024, després de fer-ho en segona ronda a Tailàndia. Ladies and gentlemen.
Dimarts 20 de febrer, 7 minuts passant a 2:15. Comencem parlant de futbol i de la derrota del Girona ahir a Sant Mamés per 3-2 en un partit vibrant en què el conjunt de Mitchell ahir el agradaria, combinant el segon partit de sanció i en principi últim va regalar gols amb errors individuals que li van acabar costant el partit. Al minut 1, Berenguer va avançar al conjunt basc després d'una errada la passada d'Aleix García. Sigankov va empatar ja a l'inici de la segona meitat i quan millor estava el Girona, l'Atlètic Club va tornar a avançar-se amb dues suotades amb gols d'Iñaki Williams i de nou de Berenguer. Van situar el 3-1. Eric García va fer el 3-2. A la sortida d'una falta va donar esperança a un Girona que va acabar tancant l'Atlètic Club amb ocasions molt clares que, per com a mínim, empatar. Finalment, però, segona derrota consecutiva pels blanquivermells, l'encadenen la pitjor ratxa de la temporada, havent sumat només un punt de 9 possibles. La crònica des de Televisió de Girona, Luna Blanco.
El Girona va caure per la mínima a Sant Mamés en un partit marcat per les errades puntuals impròpies d'aquest equip en el que va de temporada. I és que l'Atlètic es va avançar molt aviat amb un gol matiner de Berenguer, només arrencar el partit, en una pèrdua de pilota en zona defensiva. A partir d'aquest moment, els gironins van anar a remolc al llarg del maig. A la represa, una bona acció combinativa va acabar amb l'empat de Sigankov. L'alegria no va durar gaire i en una nova errada en sortida de pilota, Berenguer va anotar el seu segon gol en el seu compte particular i Iñaki Williams el tercer en una nova indecisió defensiva. A les acaballes, la pissarra va funcionar i Eric García, a través de l'estratègia que va retallar distàncies amb el 3-2 definitiu. Tot i això, l'equip gironí va gaudir de diverses arribades per empatar el duel, però no va poder ser. Escoltem a Michel Sánchez, entrenador del Girona Futbol Club.
Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es mi percepción. Igual luego me caen golpes encima, pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions. Si hubiéramos ganado, creo que era un objetivo muy, muy claro, pero ahora que hemos perdido, creo que es un objetivo muy claro también. tengo la sensación de que este equipo puede pelear por la Champions. Quiero mandar este mensaje porque creo que es justo reconocer el trabajo que hacen estos jugadores.
Amb aquesta, el Girona suma la seva segona derrota consecutiva i la tercera en el que va de temporada. I veu com l'Atlètic, que és l'equip que marca la zona de Champions com a cinquè classificat, li escurça distàncies a 7 punts.
Gràcies, Luna. Amb el resultat d'ahir, com sentia, amb la classificació a la primera masculina s'estreny. El Real Madrid és més líder amb 6 punts més que el Girona, que és segon. El Barça és tercer a 2 del Girona i a 8 del Madrid. L'Atlètic de Madrid quart a 3 del Barça. I l'Atlètic Club de Bilbao cinquè a només 2 punts del conjunt matalasser, que marca ara mateix aquestes places de Champions. En la propera jornada, el Girona reprarà Montilivi al Rayo Vallecano, dilluns 26 de febrer ja, amb les entrades exordies, tal com ha comunicat aquest mateix matí al club. El Barça, després de jugar demà a Nàpols, rebrà dissabte 24 al Getafe, a 4:45 de la tarda. Encara en futbol ja tenim millor gol de la jornada aquest cap de setmana al futbol català. El més votat ha estat el de J. Fernández, el del Sitges, a primera catalana amb el 38,6% dels vots per sobre de les dianes de Joel Sales de Lloret, de la Lliga Elite, amb un gol olímpic, per cert, també podeu recuperar, del d'Alberto Salamanca del Fidel del Sabadell, amb també en aquesta Lliga Elite, i del d'Esteve Monterde del Vilassar a la Tercera Federació. Recordeu que podeu recuperar i votar els gols al nostre compte de X de Twitter, @esportsenxarxa. I a la Segona Federació, el Lleida Esportiu inicia el tram de final de temporada amb línia ascendent. Els lleidatans són co-líders, recordem, empatats amb el Badalona Futur, el proper equip que visita el camp d'esports a falta d'11 jornades. UA Ull de Ràdio, Sergi Guiu.
La plantilla blava es va treure l'espineta de guanyar fora de la terra ferma aquest 2024 a Eivissa i realitzant un gran partit enfront la penya deportiva amb aquest contundent 1-3 a favor. Ara l'equip lleidatà ja pensa en l'enfrontament davant el Badalona Futur d'aquest diumenge al camp d'esports, on un dels defenses del Lleida Esportiu, Joan Campins, sap que l'afició respondrà com ho ha fet fins ara.
Doncs per part de l'afició, sobretot que disfruti del que és la setmana, el que és els 3 punts d'avui, el procés d'anar a jugar diumenge a casa i després el camp, el que estan fent fins ara. No demanem res més, el que estan fent fins ara ens basta. I nosaltres, pues, competir com van fer l'Hércules. L'Hércules van fer un bon partit que no ens van emportar els 3 punts i crec que és un bon moment per treure aquella sensació i donar un cop sobre la taula.
Qui es troba en un estat de gràcia aquesta temporada és el migcampista Sergio Montero, el qual amb els 2 gols aconseguits a Eivissa s'ha convertit en el màxim golejador a dia d'avui del Lleida Esportiu amb 9 dianes per sobre de Xuli, que en porta 8. Parlàvem amb ell del seu moment amb la samarreta blava.
Sí, no, la verdad que a nivel individual, bueno, contentísimo. No sé si es mi mejor temporada o no, pero las sensaciones son muy buenas. El sentirme importante en el equipo me está dando una confianza y bueno, y después pues que estoy con no sé si la suerte de cara a puerta y muy contento, muy contento. No, tenía yo siempre he metido un paro tres de goles, siempre me acuerdo hablando con el míster a principio de temporada que un paro tres de goles siempre metía, pero bueno, no sé si llevo esta temporada 4 o 5, así que también lo que dice el míster, un gol de cabeza valen oro, valen lo mismo y entonces, nada, muy contento por sumar goles.
Lleida Esportiu i Badalona Futur comparteixen el lideratge del grup 3 de la segona Real Federació Espanyola de Futbol amb 45 punts.
Gràcies, Sergi. Per cert, aquest vespre reprenen el partit de pendent de la primera catalana, el grup 2, entre la Pirinaica i el San Juan de Montcada. Avui es disputaran 45 minuts, després que el duel se suspengués fa un parell de jornades per la baralla entre jugadors dels dos equips. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Una baralla que es va originar al descans quan un jugador del San Juan Atlètic Moncada li va clavar un cop de puny a un de la Pirinaica. Això va provocar aquesta pica baralla que va acabar amb el partit suspès quan el resultat era d'empat a 1. Aquest vespre, a 8:45, es reprèn el partit a l'estadi Manresa i serà 11-11, tot i que l'àrbitre en aquell moment va expulsar el jugador del Sant Joan. El partit també va acabar amb 300 euros de multa per la Pirinaica, 150 pel Sant Joan i 4 partits de suspensió per Juan Pablo Amantini, el jugador que va iniciar la baralla. Sigui com sigui, l'entrenador de la Pirinaica, Oriol Untang, continua sense entendre aquesta decisió.
Que crec que ha sigut una decisió incongruent de la Federació Catalana, perquè si realment és tot el tema de valors, de prou violència i tot això, va ser una acció fora del joc. Aquestes accions s'haurien de penalitzar no només a nivell del jugador que va de l'infractor, sinó també a nivell de l'equip, per tal de que tinguessin conseqüències aquestes decisions. Trobo que no és una decisió correcta.
El Sant Joan és el tercer classificat al grup 2 de primera catalana, mentrestant la Pirinaica, amb molt bona ratxa, és setena a la taula.
En bàsquet, un parell de punts. El bàsquet Girona ha fet oficial aquest mateix matí el fitxatge del base canadenc amb passaport d'Haití, Kenny Cherry, que a desembre va jugar, recordem, a la penya, amb un contracte d'un parell de mesos en substitució del llavors lesionat Andrés Félix. Cherry signa fins a final de temporada amb el conjunt gironí. Veurem si pot ja debutar en el proper partit de CB, després de l'aturada diumenge 3 de març a la pista d'Obradoiro, on també debutaria, si no passa res, el seu compatriota Kem Birch. Encara en bàsquet, a la Lliga Le Plata, el Club Bàsquet Plata és l'equip amb millor forma de la categoria després d'encadenar 6 triomfs consecutius. El Prat Ràdio, Miriam Roures.
El Club Bàsquet Prat és l'equip més en forma de la Le Plata actualment. Aquest dissabte treia una gran victòria a casa contra el líder de la conferència est, el Sant Antoni d'Ibiza, en un dels partits més complerts dels pratencs aquesta temporada. En el seu cas, ja són 6 les victòries aconseguides de manera consecutiva i que els ha consolidat en la tercera posició a la taula. Aquesta setmana, agafant més avantatge respecte als seus perseguidors, que es van desinflant, Benicarló i Salou, i retallant diferències amb els Balears. Escoltem el tècnic del conjunt Potalova, Albert Canyelles.
Jo penso que ja fa dies que estem demostrant aquesta personalitat i fa dies que ens estem mostrant un equip important. Darrere Morón, que no sé què haurà fet avui, som el segon equip més en forma a nivell de victòries de la Le Plata, de les dues conferències, i això no vol dir res, però vol dir coses, no? Llavors hem de seguir el típic partit a partit, amb això hem d'estar. Següent repte, Palmer, i no pensar més enllà. Òbviament, si anem guanyant partits, doncs ja ens anirem plantejant més coses.
La Le Plata s'atura aquest proper cap de setmana per la finestra FIBA i els compromisos de les seleccions nacionals classificatoris per l'Eurobàsquet. I el Club Bàsquet Prat veurà com el seu pivot, Ruben Prey, marxa amb la selecció portuguesa. La competició es reprendrà en 2 setmanes amb la visita dels pratencs a la pista del Palmer Bàsquet Mallorca.
En tenis taula, a partir d'aquest divendres, Reus es converteix en l'epicentre català d'aquest esport amb la setmana del tenis taula, organitzat pel Club Tenis Taula Ganxets de Reus, entitat que amb el seu equip femení ha competit en els últims anys en el més alt nivell europeu. Hi haurà tornejos i també xerrades i conferències. Aquest matí s'ha presentat a la capital del Baix Camp i per parlar-ne tenim el telèfon al president del club organitzador, Joan Carles Virgili. Joan Carles, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Tot preparat per aquesta setmana del tenis taula?
Bé, encara ultimant coses, ja sap que aquestes coses fins al dia que no comença no ho tens tot preparat, però sí, la veritat que ja està bastant encarrilat tot.
Ara pregunto per activitats en concret, però anem a l'origen. D'on sorgeix aquesta idea d'organitzar aquesta iniciativa?
Bé, això neix fa uns 2 anys darrere. D'alguna manera, nosaltres volem recuperar una competició històrica que s'havia fet a la ciutat de Reus fa 30 anys darrere. De fet, jo, curiosament, com a jugador, hi vaig participar l'última edició, el 85, que eren les 24 hores del Bràvio. Que era una competició que d'alguna manera albergava equips de diferents parts de Catalunya que venien a competir les 24 hores del dia i d'alguna manera combinava amb actuacions teatrals i amb activitats també culturals. Arrel d'això, doncs, bueno, lògicament, això de les 24 hores ja és una competició poc habitual. Volem donar-li, doncs, una modernització d'aquest format i una visió diferent, i amb el president del Bravio, amb en Ferran, vam dir que organitzaríem alguna cosa, la veritat. Fa 2 anys que en parlàvem, el temps, una cosa i les altres, fins ara mateix que ens hi hem ficat i ens hem ficat de veritat i en sèrio. Mm. Llavors, la diferència que fem, o la gran diferència, és que l'acte central, que li diem el torneig a les estrelles, que seria el que recordaria les 24 hores tal qual, és una competició de jugadores d'èlit del club i de un conjunt de jugadores latinoamericanes que faran, doncs, una confrontació, i ho farem en l'espai de la Llotja de Reus, que és un espai noble empresarial de la ciutat.
Seria alguna mena de torneig d'exhibició?
Un torneig d'exhibició, sí, bàsicament.
Destaco altres actes, com per exemple els tornejos de tenis taula també per la salut mental, pel Parkinson. Què pot fer també el tenis taula per aquest tipus de malalties?
Bé, nosaltres portem des de l'inici del club, enguany, mira, justament el 25 de febrer fem 10 anys, portem sempre col·laborant amb les associacions de la ciutat. Darrerament, el Club Alba, que i és un club històric de la ciutat i que hi portem col·laborant des del minut zero del club. També fem el torneig unificat amb ells. Desgraciadament o malauradament, amb la mort de la Carme Saldanya, que havia sigut la tècnica del Club Alba, i d'alguna manera, junt amb el Club Alba i amb nosaltres, havíem liderat la constitució de la competició de tennis taula unificat, que a més, quan la vam iniciar fa 6 anys enrere, el qui va fer les bases de joc va ser el tenista Sergi Bruguera, que d'alguna manera va adequar les normes de joc a poder fer un torneig unificat. Aquest és un torneig que ja veníem fent. La nostra idea i la nostra il·lusió és que sempre es faci cada any, i per això ara celebrem la 4ª edició. Per altre costat, també tenim la gent de l'associació Tosquelles amb malalties mentals, que bueno, aquesta associació va començar a col·laborar amb nosaltres el setembre passat, i bueno, practiquen tenis taula un cop a la setmana al club, i d'alguna manera no volem deixar-los fora de la competició, i per això vam adaptar aquesta competició que jugaran ells i alguna altra associació que hi participaran. I per últim, la competició que en aquest moment realment s'ha disparat a nivell de persones inscrites i que realment està tenint molt de ressò. Nosaltres vam començar amb el Josep Ramon Correal i amb la Cristina de Parkinson començar a treballar amb ells aquí al club. És veritat que apareix aquest any per primera vegada que es fa el Campionat d'Espanya de Parkinson el mes d'abril a Guadalajara. Arrel de tot això vam decidir afegir una competició que també d'alguna manera totes aquestes persones que estaven participant i col·laborant amb nosaltres al club poguessin també fer una competició destinada a ells. I la veritat que està sent un èxit. Estem parlant que el Campionat d'Espanya parlaven que si hi havia 45-50 persones i actualment la competició aquesta nostra ja estem a les 40 persones, només en l'àmbit Catalunya. Realment està havent-hi una participació molt gran i una aportació i una implicació molt gran de totes les associacions de Parkinson que hi ha a Catalunya. I la veritat, estem molt contents perquè creiem que serà un dels tornejos, junt amb els altres, el de la dona, el de famílies, serà un dels tornejos realment rellevants d'aquesta setmana del tennis taula.
Aquest torneig del Parkinson serà diumenge 25 de febrer. Com dèiem, ja vaig acabant, això, a banda dels tornejos i xerrades, també hi haurà sobre la dona en el tennis taula. Ara ho mencionava, el Ganxets, com dèiem, té un equip femení molt potent que ha guanyat títols i ha jugat Champions. Entenc que també és un aspecte que es vol reforçar.
Sí. Nosaltres, des del minut zero, com a club, sempre hem tingut l'esport femení com a primer esport del club i no podíem no fer un torneig femení, que a més aquest torneig femení també ve el lideratge de les mares que tenim al club, perquè és veritat que fa un any i mig darrere vam començar un projecte també amb mares del club, d'alguna manera ja que venien amb els seus fills o filles a jugar a tenis taula al club, d'alguna manera també s'acabessin implicant i acabessin estant al dia a dia de l'entitat. I lògicament també han ajudat i liderar aquesta competició. No obstant, també tenim el plat fort, diguéssim, la xerrada del tennis taula a l'1 de març, que es farà al Palau Bofarull, un palau de Reus on se muntarà una conferència on hi participa en la XUS, una associació de Barcelona que practicava en tennis taula als parcs i jardins de l'àrea metropolitana. També hi participarà una jugadora nostra del primer equip per explicar una miqueta les vivències i les dificultats de ser un esportista d'èlit per arribar a estar i com mantindre-t'hi. I, a més, comptem amb la presència de la secretària general d'Esports, l'Anna Caula, que també com a esportista, entrenadora i ara primera directiva de l'esport català, doncs també ens agradarà escoltar i que ens expliqui una mica totes les seves vivències.
Doncs tot això i més, des d'aquest divendres 23 de febrer arrenca aquesta setmana del tenis taula de Reus amb l'acte inaugural a la llotja, unes activitats que s'allargaran fins al 3 de març, com dèiem, més d'una setmana, amb tornejos i xerrades. N'hem parlat amb l'organitzador, el president del club organitzador, el Reus Ganxets, Joan Carles Virgili. Joan Carles, moltes gràcies per atendre l'enjoc i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
abans d'acabar, el vilafranquí Brachakir s'ha programat aquesta setmana a Sevilla, campió d'Espanya de marató. Ha aconseguit el bitllet pels Jocs Olímpics de París aquest estiu, baixant de les 2 hores i 8 minuts. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
Brachakir s'ha assegurat plaça als Jocs Olímpics de París d'aquest 2024 i s'ha proclamat campió d'Espanya de marató. El vilafranquí participava aquest diumenge a la Marató de Sevilla, que acollia alhora el Campionat d'Espanya de marató. Brachakir partia com un dels favorits i finalment creuava la meta amb un temps de 2 hores, 7 minuts i 48 segons, assolint així la mínima per París, situada en 2 hores, 8 minuts i 10 segons. El seu darrer registre és la seva millor marca personal, rebaixant en un minut i mig la seva marca a Sevilla l'any passat i sent la desena millor marca espanyola de la història. Un èxit sense precedents per l'esport al penedesenc, que comptarà per primera vegada amb representació en una prova d'atletisme dels Jocs Olímpics.
Los sueños se hacen realidad si los trabajas y los proteges y los sigues siempre, como tú sabes. Todos los días hay difícil. Yo, bueno, llevo toda una vida luchando por esto y no sabes cuándo cae, pero si sigues y lo trabajas duro, al final salen. Y así que muy feliz y podemos decir que podemos estar en París, así que más no se puede pedir. Y Sevilla tiene un color especial y para mí cada vez que vengo aquí la verdad que me dan alegrías. Ya me dio mi primera internacionalidad el año pasado y hoy vuelvo a ser olímpico si Dios quiere aquí.
Èxit espectacular de Brachakir, que l'estiu passat va tenir la seva primera aparició com a internacional amb Espanya al Mundial de Budapest, on va finalitzar entre els 25 primers. Aquest diumenge, Brachakir creuava la meta 11è de la general de la Marató de Sevilla. Dins del Campionat d'Espanya, el podi, liderat pel vilafranquí, el completaven Ayad Lamdassem, a gairebé 2 minuts, i Jorge Blanco, en tercera posició.
Per cert que aquest mateix vespre el Barça de Futbol Sala juga a la pista del Peñíscola als quarts de final a partit únic de la Copa del Rei. Estarem pendents a partit únic, com dèiem. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual. Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos, com tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalviar aigua és urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
La xarxa Més, la plataforma de proximitat, qualitat i gratuïta, celebra un any. Un amb tu, gaudint dels podcasts i continguts de més de 30 televisions locals. Esports, castells, documentals, tradicions, cultura popular, podcast i molt més, on vulguis i quan vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega l'app. La xarxa Més, un any amb tu.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu, a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda, és dimarts, 20 de febrer de 2024, i els parla Marc Castro.